Picasso, els quaderns.
Pablo Ruiz Picasso deia que la seva vida era com un diari i que fins i tot estava datada com un diari. I com l'historiador de l'art John Richardson va escriure, molts dels diaris o quaderns de Picasso s'expliquen per ells mateixos. L'exposició Picasso als quaderns ens permet resseguir amb molt detall els anys d'aprenentatge del pintor. Són les acadèmies, que diuen els entesos. És l'època d'estudis del petit Picasso. La seva formació comença a La Corunya, on es trasllada a viure la seva família per temes econòmics. Picasso encara no té 10 anys. El seu pare, professor de dibuix, ha trobat feina a l'Institut de Guarda.
Era una mena de formació professional, una escola de formació professional, que els alumnes, els seus companys, era gent que algú després aniria destinat a ser artista, però era molt donar la formació de base per ser després ebanista o fer la formació artística. I, per tant, el dibuix era la base de tota aquesta formació.
És Reyes Jiménez, cap de restauració del Museu Picasso de Barcelona.
Quan ell entra a l'Escola de Belles Arts de La Corunya, clar, d'entrada, ell té el profe a casa, té el professor a casa, que és el seu pare, que ja li està donant unes directrius. Però el que jo penso que és molt interessant és com evoluciona des de que comença el primer curs. El primer curs de La Corunya només fa estudis d'escola. El segon és quan ja comença a compaginar escola al matí, l'institut i l'Escola de Belles Arts, no? I com comença seguint els criteris del segle XIX, que realment eren els criteris del segle anterior, que era la formació basada en el dibuix, en la còpia directa de làmines, molt, de làmines que ja venien interpretades, si vols, com es feia l'encaix, la proporció, les línies principals, el volum, l'ombrejat, etc. I, per tant, el copia de làmines, perquè tenim dibuixos que coneixem l'origen, no?, de la làmina, i una mica la idea formativa era començar a estudiar el detall per acabar fent el tot, no? Vull dir que començaven fent còpies d'orelles, de nassos, de peus, de mans, no? Sobretot mans ja era un pas, no? I quan ja eren el nen era capaç de fer les petites reproduir, no?, els detalls, pues ja acabava fent la composició completa, és a dir, ja feia l'acadèmia completa, ja feia la figura completa. En el cas de Picasso, efectivament, copia, sabem que copia de làmines, i després copia de buidat, de guix. Alguns no estan datats, però tenim, com que sabem cada curs que va passar a Belles Arts a La Corunya quin número de matrícula tenia, podem perfectament, els que no estan datats, fer seguir una mica la traça de com va anar evolucionant. I ell, ja quan va acabar, quan va sortir de La Corunya, ell havia assolit un grau de ser capaç de reproduir relleus en guix, entendre la forma, escultures de bulto també, i en aquest sentit ell va assolir ja una formació important.
Diu Josep Maria Palau i Fabra que el miracle que es produeix a Galícia és el de l'eclosió del seu geni com a artista.
I al mateix temps va començar a introduir-se en el color, que també és important. Això ja era un pas, no? El pas a color era un pas. Clar, ell tenia el seu pare, que també era professor i que també li va ensenyar les tècniques artístiques. I ja quan va marxar a La Corunya, no només era capaç de copiar, com s'esperava d'un alumne d'aquest nivell, també era capaç d'interpretar, per exemple, el retrat, no? De retratar i d'interpretar el personatge i de tenir aquesta mirada psicològica per interpretar el personatge.
Picasso pinta el que ell veu.
Veu més enllà del que és evident, no? Que, bueno, esto és el que li dona el geni a l'artista, el ser capaç, perquè al final ser capaç de copiar qualsevol, amb una mica d'hores de vol, acaba sent capaç de copiar. El dibuix és matemàtica, no? Ha d'encaçar una forma en un tros de paper. I segurament doncs, molts companys seus de La Corunya van acabar sent capaços de copiar, perquè després doncs, van ser artesans o van ser... Però en aquest cas, efectivament, ell és capaç d'interpretar molt més. I si algunes pintures de La Corunya de l'última època, de les que va exposar allà, tenien, diguem, tenien algun defecte, però el conjunt veies que eren obres que estaven molt completes, no? Que ell era capaç de captar i d'interpretar.
El pare, José Ruiz Blasco, és conscient del talent del seu fill.
Aquí, definitiu, el pare és evident que és la seva guia, el pare té perfectament clar en què s'ha de formar per assolir un grau d'artista oficial, que en definitiva era la idea inicial del seu pare, aconseguir que Picasso fos un artista oficial, que arribés a Madrid o que arribés a acadèmic, que pogués presentar obres a les exposicions nacionals, i per tant pues, ell va triar perfectament quina exposició s'havia de presentar, amb quin tema, i no s'escapava massa del tema, no? Per tant, el pare aquest primer any de Llotja encara també té molta importància, sí, sí.
I Picasso arriba a Barcelona, això sí, passant per Madrid.
La primera vegada que va al Museu del Prado és precisament de passada de la Corunya cap a Màlaga i s'atura al Museu del Prado i fa un primer dibuix que surt en un quadern, el bufón Calabacillas. Però és molt interessant perquè després, la segona vegada que va a Madrid i torna a anar al Prado i ja va de copista oficial al Prado i surt a les llistes de copistes, no? Als llibres de registre, ja veus que hi ha una evolució en la línia i una finura en la línia molt diferent a la primera vegada, que encara era un nen que hi va camí de Barcelona, no, camí de Màlaga, però que després ja anava a Barcelona a començar l'escola superior, no, que és el que deia abans. Una cosa era l'escola de Bellas Arts de la Corunya i una altra cosa era de Llotja. Llotja ja era un nivell superior. A Madrid, ell, en els seus quaderns, copia, sobretot es fixa en Velázquez la primera vegada, i Velázquez, Goya la segona, li interessa també el Greco, i com copista pur i dur, per dir-ho així, el que copia, i no copia en realitat, interpreta una còpia de Felip IV a l'oli, de Velázquez quan està ja estudiant a l'Acadèmia San Fernando, no?
Ricard Bru, historiador de l'art, destaca el quadern de Barcelona, on Picasso dibuixa Sant Pau del Camp per parlar de les acadèmies.
Que mostra un fragment de Sant Pau del Camp, del monestir romànic de Sant Pau del Camp, i que ens permet parlar més enllà del paisatge que tots tenim a la ment, doncs, de paisatges doncs, de muntanya, paisatges de camp, com poden ser els que fa doncs, a Gósol, a Horta o a diversos llocs, ens mostra paisatges urbans, que són els paisatges de Barcelona. Hi ha paisatges, escenes que són doncs, de Marina, com deia abans, de la Barceloneta, hi ha imatges doncs, dels carrers de la ciutat, del barri de la Ribera, on som ara, del parc de la Ciutadella, i després fa diversos paisatges urbans que són paisatges patrimonials, entre els quals aquest, que de fet és un petit dibuixet d'unes arcades d'un monument que, si no recordo malament, el 1879 es va proposar enderrocar, que és un dels edificis dins del romànic a Barcelona dels més importants i dels més significatius, que aquell mateix any es va aconseguir salvar perquè va ser declarat monument nacional, i que va ser restaurat l'any 95-96. Just quan s'estan acabant les restauracions, Picasso hi va i el dibuixa. El pinta, el dibuixa, els quaderns i el pinta amb algunes pintures petitones que tenim també aquí al Museu Picasso, i que ens mostra aquest fet habitual dels estudiants de pintura d'anar a visitar els monuments, els espais emblemàtics, especialment emblemàtics per la Renaixença, per aquesta corrent catalanista de finals de mitjans del segle XIX, i que ens mostra ja, per tant, un Picasso plenament integrat a la ciutat de Barcelona. És just després, quan se'n va a Madrid, teòricament per potenciar aquesta carrera acadèmica a la Real Acadèmia San Fernando, impulsat o empès pel pare i per la família, quan ell doncs, dirà prou, i dirà prou precisament tenint com a professor Antonio Muñoz de Grem, que era un molt amic del pare de Picasso, paisatgista. El pare de Picasso també era paisatgista, feia bodigons i paisatges, i el pare de Picasso li va dir, li escrivia cartes per veure com anava el seu fill, i va dir: el teu fill no està fent res de profit, vull dir, no ve a classe, i per tant, d'alguna manera, aquesta estada a Madrid de l'any 98 el que marca 97-98, el que marca és la fi del camí acadèmic que, segons Picasso, Picasso veu que no té cap sortida i, per tant, doncs, al tornar és quan ell es posa malalt d'escarlatina i se'n va a Horta i és quan li canvia el món.
Però això ho explicarem en un altre capítol. Evidentment, si parlem de les acadèmies i de la formació del jove Picasso, hi hem de posar color.
En aquest sentit, l'evolució de la seva formació també es veu molt en les tècniques, perquè, a veure, pràcticament quan arriba a Barcelona ell ja coneix totes les tècniques, el dibuix, el carbonet i tal, això són tècniques bàsiques que qualsevol alumne ha d'estudiar, no? Igual que qualsevol alumne, cada alumne que ha passat per un curs, pues saps que ha fet la Venus de Milo o ha fet el Dorífero de Policleto, no? Vull dir, són coses que van integrades en el currículum de Belles Arts, no? Però que un noi tan jove ja controlés d'aquesta manera tècniques com l'aquarela o tècniques com el pastel, això diu molt, no? del control que ell té dels materials. Quan ell marxa de la Corunya, per exemple, arriba a Barcelona i ja tenim aquí el retrat de la mare, que és un retrat ja d'un format molt gran, però el format i la tècnica diu molt del domini, no? del personatge. I, per exemple, és capaç de fer retrat de la seva mare, que en el quadre aquest del 96 hi ha un parell de retrats fets amb aquarela. L'aquarela és una tècnica que no té rectificació possible. Vull dir que has de treballar molt segur del que fas, perquè una pincelada malament posada, allà es queda. Clar, fer un paisatge en aquarela, ho aguanta tot, però un retrat és més difícil, no? O, per exemple, pues, el que parlava del retrat de la mare fet al pastel. Té una categoria de resultat com podia ser de qualsevol pastelista ja consagrat.
I això només és l'inici.
Ell comença fent un dibuix ben fet i sòlid, però mica en mica veus com la línia va fent una línia molt més preciosista, molt més concreta i a la vegada més suelta, no? Això és que és molt important. I quan veus els dibuixos d'Horta, per exemple, o les de Madrid previs, clar, ell ja té un domini del llapis i del traç fantàstic. I quan arriba a Horta, que ja té tota la formació acadèmica de Llotja, és capaç de controlar la figura humana perfectament, ja coneix la manipulació, el manejo de les tècniques a l'oli, a l'aquarela, etc, etc, i a sobre es troba amb aquella immensitat de paisatges, pues ja és l'últim escalafó ja per acabar de conèixer la perspectiva i la visió més ampla, no? Però que Picasso amb 20 anys coneixia totes les tècniques.
I volem insistir especialment en una reflexió. Ja en aquesta etapa inicial, Picasso pinta el que ell veu.
Jo recordo una frase que em va dir en Francesc Vicenç. Francesc Vicenç era un savi, era una persona, doncs, un dels grans referents de la cultura catalana del segle XX, va ser el primer director de la Fundació Joan Miró. Recordo un cop em va comentar la seva visió de Picasso. Ell em va dir, Picasso és una càmera fotogràfica connectada a un cervell. I realment, a mesura que vas veient l'obra Picasso, a mi aquesta descripció que pot ser tan prosaica ha passat a ser una imatge molt real del que va ser Picasso. Tot el que ell veia ho absorbia. I hi ha exemples que posen els pèls de punta fins a quin punt ell era capaç de recordar imatges que havia vist 20 anys abans i les tenia perfectament gravades al mínim detall al cervell. El que fa Picasso no és copiar res. El que fa és agafar totes les imatges de tot això que veu i després, doncs, a la seva ment i amb les seves capacitats, ho transforma i ho converteix en Picassos, en obres pròpies.
Picasso, els quaderns. Una col·laboració del Museu Picasso de Barcelona i Catalunya Ràdio.